Vinga, obrim aquest espai que compartim, com dèiem, amb el Fernando Blanco, soci consultor de 6è grau. Fernando, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Jo li he volgut anomenar la paradoxa de la importació de les tradicions. Per què és una paradoxa? Perquè si una cosa la importes nova, no és una tradició, òbviament, però en canvi són tradicions d'allà on s'importen cap aquí. Hi ha algun motiu pel qual Halloween hagi destripat a la castanyera o que fa quatre dies no sabéssim què era el Black Friday i ara resulta que si no tenim Black Friday tenim palpitacions?
Tinc la resposta políticament incorrecta i tinc la resposta per definició.
A veure,
la
les
políticament
dues,
incorrecta
les dues.
És que la castanyada no té cap gràcia en realitat. I Halloween té, és tal l'andamiatge que hi ha darrere de continguts i de storytelling, com es diu ara, que és impossible combatir això. La de definició és que és un símptoma més de lo que és la globalització. Nosaltres quan en la dècada del 90 van començar a entrar en un procés de globalització a tot nivell, no només estava limitat a que puguin passar persones, capital, mercancies, informació, sinó que també és cultura. I Estats Units és una màquina, és una usina permanent d'exportació de cultura. Venia de molt abans, o sea, des que mirem cine està la bandera americana omnipresent.
No, el Truco Trato l'havien vist 2.000 vegades.
Lo que és al·lucinant és que Truco Trato te lo diu un nen de Sant Julià quan me pican la porta de Truco Trato. O sea, és que ahí vol dir que la globalització s'ha fet efectiva. I és una símptoma més, però és una símptoma més de lo que estem vivint fins ara. Perquè ara comença l'altra importació, que és la xinesa.
Clar.
Perquè és una qüestió de pressió comercial. No té més, no té més secret, és pressió comercial.
Però, evidentment, sempre de grans generadors,
sí,
com
sí.
Dèiem, de desig o de producte cap a la resta del món.
A veure, tu pensa que nosaltres sempre hem viscut en una hegemonia cultural americana. Per tant, a nosaltres no ens sorprèn que vingui això. Ens sorprenería, tot i que hi ha coses que poden venir d'altres països, però que poden venir d'altres països perquè poden ser simpàtics. Però que tampoc tenen una implantació tan forta. O sea, tothom sap que a Mèxic se celebra el dia de Sant La Muerte,
sí.
Però tu no veus que hi hagi algo que hi hagi algun restaurant mexicà, no veuràs mai una celebració de Sant La Muerte. Perquè...
Però en canvi veuràs Oktoberfest a Barcelona, sí. Per exemple, o aquí.
Sí, sí, Oktoberfest sí s'ha implantat, sí, s'ha implantat.
I com aquestes en trobaríem moltes,
sí,
eh?
Sí, però el que s'està tenint és innegable. I el que ve ara és la Xina, la xinesa serà brutal. Per això te dic, el tema de Halloween, el tema del Black Friday i les coses que vindran, perquè ara s'estava parlant, avui ha sortit, avui, aquests dies ha sortit a la premsa, que a Espanya ja comencen en alguns indrets, comença a celebrar-se el Thanksgiving, el dia d'acció de gràcies, que tu dius, per què sí i per què no? O sea, per què no? Mira, se pot celebrar qualsevol cosa. Lo que és sorprenent és que és una festa eminentment religiosa.
Sí, clar.
I que no té cap tipus de cabuda.
Sí, sí, i que a més la tradició era donar gràcies per les collites, però això estem parlant de l'Amèrica profunda de fa molts centenars d'anys.
Però fixa't que a Estats Units mateix era de l'Amèrica profunda i encara és la festa,
sí, sí,
que supera fins i tot el Nadal, però sí, i ha arribat a Europa. I tu dius, com encaixa això? El tema de, en Espanya, en principi, clar, perquè el tema del pavo, des del Gai d'Indi, has de modificarlo o has de tunearlo de alguna manera. A Espanya comença, per lo que havia llegit, en la zona de Segovia amb el cochinillo. Perquè d'alguna manera és un element...
Si es tracta de menjar cochinillo ja podem importar lo que vulguem.
Ja, és que aquí és el tema. Finalment tu adaptes aquest costum a lo que tens aquí, perquè no pots traslladar-lo directament. Passen coses també així, una mica absurdes en aquest sentit, perquè, per exemple, jo que he nascut a l'Argentina, el Nadal se celebra com a Europa. En la diferència que ahí fa 40 graus.
Clar.
I ahí estem menjant fruits secs i turrons. O sea, alguna cosa no funciona, perquè se trasllada directament, el fet cultural se trasllada directament.
Però el Nadal a l'Argentina ho consideres una importació?
De la manera que se celebra. Se celebra exactament igual. Les taules són exactament igual aquí.
Uh-huh.
Fins i tot se menja marisc i se menja...
I clar, és el que anava a dir. Lo fàcil seria que hi haguessin... sucs tropicals o begudes refrescants.
I no, se menja com calòric, perquè se trasllada panetone. O sigui, en comptes de fer panetone, s'haurien de fer suc de taronja, no sé, i si panetone.
Uh-huh.
Entonces, sí que aquest tipus de celebració són les que se trasllada. El que passa que també aquí ve l'explicació, que és la part comercial. És com se pressiona perquè aquest fest cultural justifiquin un seguit de passar per caixa.
El que passa és que l'altre dia amb la Viviana recordàvem que aquest divendres a la nit passat vaig escoltar en una emissora catalana un reportatge on s'estava parlant amb diferents clients que havien participat durant el dia de compres en el Black Friday. I molta gent eren respostes fetes a Barcelona. I molta gent deia que estava satisfeta, que sí, que havia trobat allò que buscava, però molts deien que estaven absolutament decebuts, perquè diu, això és una enganyifa. Diu, he pagat la cosa al mateix preu que l'hagués pogut pagar fa 4 dies, però resulta que hi havia una etiqueta que tatxaven un preu més alt i deien que m'havien fet un descompte. Quan la Viviana explicava que el que és realment una jornada de grans descomptes i que en el fons més que grans descomptes entenc que és de ganes de buidar estocs, és el que fan als Estats Units, 60-70% de descompte. Això sí que és una bogeria de veritat.
Referent a lo que deies, el tema de que li posin un fals preu més alt i tachar-lo per posar un preu que és el normal, és perquè no està regulat, perquè en principi les rebaixes estan regulades, el Black Friday no. Per tant, aquest el truco, l'almendruco, te lo poden fer. Així com també te poden fer el que normalment fa Media Market, que és posar-te un producte amb un preu impossible, però resulta que a baix diu existència és una. Entonces, està clar que quan tu arribis no hi serà, però ja has fet el viatge, ja dius, mira, saps què, me compro un...
Això passava amb una cadena d'agències de viatges molt important a Espanya, que després va tenir uns certs problemes amb la justícia, que feia uns anuncis on publicitava uns viatges, que tu deies, però com pot ser... Bueno, resulta que hi havia dos bitllets i els altres 28.898 doncs eren el preu normal.
Perquè la normativa diu que tu has de posar quantes unitats estan subjectes a aquesta promoció. I quan la posen en una lletra tan petita, no la veuràs mai. Sí, també és veritat la segona part que tu deies, és un tema de també de
buidatge d'estocs, de buidatge d'estocs, claríssim, no?
I de, en aquest cas, el que ens està passant aquí a nosaltres, i parlant ja en clau andorrana, és el tema del temps amb la roba que tu tens. Ara, de cara a final d'any, el comerciant d'alguna manera se sent una mena d'entrepà, força incòmode, entre unes temperatures que no acaben de baixar i uns abrics que tu tens ahí, que tu saps que tens les rebaixes a tiro. Ja.
Clar.
Per tant, necessita justificar què és el que li passa. Que aquí, com sempre, la cadena i la gran superfície té avantatges. Si el petit comerciant ho deixa tirat, perquè li resulta molt complicat, perquè el petit comerciant, al cap i a la fi, comença a encarenar o li obliguen a encarenar promocions comercials.
Està empantat. No?
Entonces dius, quan pot vendre a full price? O sea, perquè al cap i a la fi, i el problema és que el consumidor és com en un truc de màgia mal fet, ja te han vist el fil. Entonces el consumidor ja sap què ha d'esperar. Uh-huh. Al punt tal que pot arribar a preguntar-te, perquè jo sé que ha passat d'un client que hagi arribat a preguntar i diu, quan me rebaixaràs d'això? O sea, quan venen les rebaixes d'això?
Sí, sí.
És brutal la situació.
És normal. De tota manera, hi ha una cosa que sobre això de pagar el preu total o esperar a una època de promocions, que no sé, potser perquè jo no he tingut botiga mai i m'ho miro d'una altra manera, però un comerciant guanyarà més si ven 3 peces rebaixades un 20%, no? Que no si en ven una segurament en el preu íntegre.
Sí.
I és més fàcil que si rebaixin vengui 3 que no que en vengui una.
Sí. El problema que s'ha donat ara és que tu abans, per tenir l'oferta o per saber de l'oferta, tu havies de caminar. Havia un cost, una despesa, digue-li, física o de temps, que t'obligava tu a anar-te, passejar-te per botigues per veure preus diferenciats o preus diferents o productes diferenciats. Tu ara amb el telèfon...
Ja no cal,
entonces ja ho mires. Entonces sí que és veritat que aquí és una complicació. Tu te'n recordes quan va començar tota aquesta bogeria de la web social, que havia botigues que no volien deixar internet perquè tenien por de que la gent fes això que al cap i a la fi estan fent ara amb una tarifa de dades. Perquè és impossible, és posar portes al camp. Uh-huh. El problema està en que sempre tens un que és més gran. Si el petit comerciant ara, d'alguna manera, està en una inferioritat de condicions davant la gran superfície o la cadena, que aquí tenint una gran quantitat d'estocs o començant a moure el producte entre sucursals o entre botigues, pot arribar a agilitzar tota aquesta operativa, darrere això està internet, i internet és més fort encara.
Ah, no, segur. És més fort que qualsevol cadena, això està clar.
Perquè aquí és justa la queixa del petit comerciant del problema que pot tenir davant les cadenes, però és que quan s'aixequin les Amazon i els AliExpress, que ja no estan regulats de cal manera, o sigui, es poden posar rebaixes, sales,
sí, lo que vulguin.
Dia del solter, lo que vulguin, quan vulguin, realment, o sigui, el cop és molt fort i és molt difícil parar-lo. Uh-huh. Perquè a més tu saps que arriba no sigui.
Sí, sí, i a més amb unes condicions cada vegada millors.
Sí.
O sigui, sobretot la part de distribució d'aquestes cadenes és que és brutal. O sigui, hi ha coses d'aquestes que les demanes un dia, el dia següent les tens.
És que feia temps deia ja que la pròxima revolució comercial no seria de producte, sinó que seria de logística, de distribució.
Segur, segur que sí.
O sigui, Amazon ara mateix ja pot, no pot, sinó que ho fa, distribueix qualsevol cosa. O sigui, en aquest moment l'única cosa que el servei que es donen és temps. O sigui, quan tu fas la síntesi de qui és el producte que vende Amazon, és temps. Sí que, d'alguna manera, segons quin producte és aquí, a Andorra en particular, no arriben, però a l'Express sí que arriba. I arriba de la manera que sigui. Sembla que fossin els marins. O sigui,
sí, entren.
O per la post o t'entren per Correus
Espanyol. Com sigui, però t'arriba.
Sí que avui tarden, però el propietari de l'Express no per res és l'home més ric de Xina. Han començat a treballar en un sistema de reputació. I ara no només tu pots triar els millors comerciants de dins d'AliExpress, sinó que hi ha comerciants d'AliExpress que han començat a millorar la logística. I segons quin producte compris, que no serà un euro, està clar, t'arriba en dues setmanes. Ja, jo de dos mesos ja no passa més.
Ja no passa més, evidentment, perquè precisament dins d'un mercat global estan competint amb gent que t'ho serveix el dia següent.
Clar, perquè el negoci és aquest. Al cap i a la fi, el negoci de la distribució, jo le compro al fabricant, el fabricant al majorista, això s'està reduint al mínim. Fa poc van ensenyar-me una altra AliExpress que es diu Wish, que és brutal. Ahí sí que veus productes d'un euro i un euro per tot arreu, i per descomptat és envio inclòs, això.
Sí.
O sea, no és discutible.
Que a vegades penses com poden sortir els números. Suposo que surten perquè si no seguirien, no? Però
si tu veus la majoria de productes, està clar que no tens temps vital per recórrer tot AliExpress. Però si tu fas una mirada ràpida, lo que veus que són productes de fabricació en sèrie a lo bèstia, són tèxtils de baixa qualitat, són productes que no cal provar-se'l, o pitjor encara, hem entrat en un sistema de consum en el qual és tan barat que si me va mal ho tiro, i lo llenço i ja està, no m'importa.
Sí, tema Kleenex, no?
Clar, i productes que són plàstics, plàstic, per tant també és producció en sèrie, a lo bèstia, i vas distribuint. Però sí que és veritat que crida l'atenció, que jo l'he descobert aquest any, que a AliExpress comencen a haver-hi botigues oficials. I jo n'he trobat DJI, que és la de drones, Canon i Samsung. O sigui que si ells estan entrant, és que això funciona.
Sí, no, està clar, perquè sempre van una miqueta a l'avança, no? Per tant, el dia que se'ls hi posi a la boina als Yankees, ara tenim el Black Friday, el Cyber Monday, el no sé què, el dia que se'ls hi posi la boina, saben que aconseguiran portar-nos fins aquí.
Sí, perquè al final el que fan és una pressió no només comercial, sinó cultural, que entra. Fixa't, per exemple, Halloween, més enllà de ser el moment en què els nens surten a comprar caramels i tal, és la temporada en què s'estrenen les pel·lícules de terror. O sea, totes les grans estrenes de terror són a Halloween. O sea, s'ha convertit també en un moment en el qual s'estrena un determinat tipus de pel·lícula. Això marca, d'alguna manera. O sea, tu saps que en aquella època caurà. Així com tu saps que abans de les vacances escolars s'estrenen totes les de nens, tu saps que les de terror s'estrenen cap a aquella època. I era només una festa que se limitava a disfressar-se. Però com et deia, jo crec que el que ve ara, que nosaltres estem com una generació bisagra en la qual estem veient com la hegemonia cultural està passant d'una banda a l'altra, aquí a Andorra hi ha una gran superfície aquest any, ha fet el Dia del Solter, que és un costum no només xinès, sinó que és un costum que s'ha generat a internet exclusivament.
I què ofereix aquest dia?
El Dia del Solter...
Has de demostrar aquest solter o...?
És el 11 del 11, són 4 uns.
Val.
I lo van inventar lo que és 4 amics vinculats a AliExpress, van crear el Dia del Solter i van començar a fer fa 3-4 anys, crec. I aquest any es va generar el Dia del Solter 800 milions d'ordres de compra.
Déu-n'hi-do.
De les quals, i lo més sorprenent de tot, i el per què aquí a Andorra arribarà, és que el segon país del món amb més ordres de compra va ser Espanya.
Carai.
En la qual cosa, per un tema d'influència... I ja dic, aquest any un centre comercial d'Andorra ja ha fet el Dia del Solter.
Ja ho he fet.
Amb poc resultat, però ja ha donat el pas.
Però quin tipus de productes ofertava?
Normalment són productes molt barats. És una oferta indiscriminada.
Uh-huh.
AliExpress aquest any, el Dia del Solter, va començar-lo com un mes abans.
I per beneficiar-te has de demostrar aquest solter?
No.
Ah,
no.
Sí, això.
En realitat...
És una excusa.
Sí, l'argumentari en realitat és l'autoregal.
Clar.
O sea, no...
Ah, d'acord.
És el meu regal. És el meu dia, entonces...
Clar, no tinc qui em regali, no tinc qui em cuidi.
Però és graciós com una cosa primer, que és fruit d'internet i a més de Xina, com entra en la força que entra. I ahí que te n'adones que hi ha un canvi de signe i que arribarà.
Clar, en el fons ja fa molt temps que es deia, me'n recordo quan vivia a Barcelona, que els Nadals començaven quan el Corte Inglés li donava la gana.
Sí.
Quan posava els llums i podríem extendre a qualsevol cosa, no? Però és que en el fons és veritat, no deixa de ser així.
A ver, hi ha dos coses referent a lo que dius, hi ha un tema. Està per una banda tots els esdeveniments que se creen per generar consum o per incentivar a que la gent pugui fer una compra, que no està necessàriament vinculada a una rebaixa. Per exemple, Nadal, jo me recordo, jo quan vivia a Barcelona, era el 31 d'octubre, Corte Inglés penjava a Plaça Catalunya i per tu ja començava el clima de Nadal.
Sí, sí.
El clima de Nadal està estudiat que genera compres. Les vendes se disparen independentment dels regals. La gent compra, se sent millor i compra. Villancicos o no, compra. L'altre és Sant Valentí. Sant Valentí és un dia inventat també, és un dia anglosaxó, en la qual te incentiva que tu puguis regalar-li a la parella alguna cosa. O si no, cada cop més se juga en que tu mateix te puguis regalar. També juguen en aquest sentit. Diferent és quan són incentius a baixades de preu. O sigui, la preocupació del comerciant no és l'incentiu de vendes, perquè al cap i a la fi, quan tu cap al maig, amb els últims freds, ja comences a parlar de l'estiu, també estàs incentivant un determinat tipus de compra, sense ser millor i tal. El problema és quan encadenes aquestes situacions de rebaixa. Uh-huh. I això és desestabilitzant.
Ahir vam parlar de tu en el programa, amb la visita que ens va Núria Prenafeta, que ens va explicar impactes psicològics de jornades tipus del Black Friday, o sigui, com la psicologia social aplica els seus coneixements cap a la indústria per incrementar i focalitzar-se cap al consum, no? I ens va parlar de tres coses i amb moltes d'elles vam dir, diu, aquest tema l'hem tocat amb el Fernando, no? Primer, que et desperten la sensació d'urgència i necessitat, no? O sigui, Black Friday, ostres, tu has anat a comprar alguna cosa, no, em queda una estona, no? Sí. Bé, tampoc, si t'ho poses a pensar racionalment, no va així. Yeah. Deia que era una lluita del cervell emocional amb el cervell racional, perquè diu que et vinculen la venda a ser més feliç, no?
L'estrès relax.
Que és el que hem parlat. I tercer, que s'activen uns mecanismes que el que fan és et suspenen el pensament crític a l'hora de valorar el preu.
Absolutament. Però només te'l suspenen. La campanya que ha fet AliExpress aquest any, del dia del solte, jo crec que s'hauria d'estudiar a les universitats. No era l'11 del 11, començava molt abans i te deien, o sigui, tu saps que AliExpress té un stock il·limitat perquè és fabricant, i te deia, posa ara a la cistella de compra, durant tot el mes previ, posa ara a la cistella de compra, busca els productes que a tu t'agradin i busca i ja els reserves i veuràs com el 11 del 11 baixa el preu. Era impossible negar-se. La tentació era molt bèstia, perquè tu deies, el 11 del 11 baixarà tant o més.
Però, si no ho tinc posat a la bossa, no.
En aquesta època de Big Data, que va molt més enllà de la frase feta, ells estan calculant tot un mes previ, dos mesos previ, com va l'evolució de vendes. Quanta gent pot baixar-se d'aquesta cistella de compres? Uh-huh. Segurament és poca i segurament està calculat ja. Però ja saben. Entonces, lo que fan és això, alimenten aquesta crítica a que tu, el món que baixes, te sents com...
Sí, sí, alliberat.
Alliberat, que ha baixat el preu. Una cosa que ja te lo estaven dient i que tu ja sabies, però necessitaves aquesta sensació. És en endorfines, és una cosa, és un plaer. Uh-huh. I van generar-lo així, però això se genera tantes compres, perquè ja no se busca que aquell dia tu compris, sinó que busca que tu ja te vagis escalfant molts dies abans o setmanes abans esperant aquell dia, perquè aquell dia és el dia que baixaran.
Sí, és allò que algun dia hem parlat, del neuromarketing i la mare que el va parir. I allò... És allò que diu, jo he escrit un llibre, ah, sí, es diu el neuromarketing. Ah, sí, què més? Porta el subtítol? Diu, sí, diu, la madre que lo parió.
Sí.
Doncs, pues haurem d'estar als efectes de la globalització, ens agradi o no ens agradi. No. El que passa és que jo tenia entès que la globalització era una qüestió biactiva,
sí,
no? I veig que no, que és unidireccional.
No, jo estava a la universitat en la dècada del 90, quan va començar la globalització, ja es parlava en aquella època de l'efecte Benetton, i deia que un dels efectes més perniciosos era que tot el món es vestiria igual. I estem parlant fa 30 anys, quasi.
Ja.
I és veritat.
I és una mica veritat, i tant que sí. Fernando, moltíssimes gràcies.
A tu.
Cuida't molt.
Adéu.